els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
Gairebé el 10% de les persones sense sostre a la ciutat de Barcelona tenen més de 65 anys. Així ho indica l'últim recompte realitzat a la ciutat. I una dada més. De les persones ateses a Sant Joan de Déu Serveis Socials, el 33% és més gran de 50 anys.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem nova temporada a l'Àngels, a Ràdio Estel. És la sisena temporada ja d'aquest programa. Una nova temporada que arriba, ja ho veureu, amb petits canvis. Alguns ja l'haureu escoltat, però l'essència és la mateixa. Seguim donant veu a les entitats, a les persones que treballen diàriament per al tercer sector social, i ho farem amb l'inestimable col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi. El que tampoc ha canviat és l'equip. Seguim sent el Joan Andreu per la producció i també ment pensant d'aquest programa, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla, jo mateix. Els que ja ens escoltava la temporada passada sabeu que, a veure, he de dir que sóc molt insistent en una temàtica en particular, que és el sensellarisme. Perquè aquest és un problema persistent que en els últims anys ha anat a més. Si ens fixem, per exemple, en l'últim recompte realitzat per la Fundació Arrels el passat mes de juny, hi ha un total de 1.231 persones dormint al carrer a Barcelona, una xifra que supera la del 2020 i que des d'aquesta entitat consideren, atenció, consideren que és de mínims. És evident que fa molts anys que hi ha un problema i d'aquí aquesta insistència en parlar-ne. Avui ens centrarem, però, en les persones grans que es troben en situació de sensellarisme i, com acostumem a fer a l'Àngels, ho farem des de la perspectiva, ho intentarem des de l'esperança. Per això us volem parlar de l'acord que hem impulsat la Fundació Bosca i Mariqui Sant Joan de Déu Serveis Socials perquè persones grans puguin tenir accés a un habitatge i a una vida digna. I en parlarem amb el Salvador Maneu, que és el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Salvador, bona tarda i gràcies per ser aquí aquesta tarda amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies per la invitació.
Quan parlem de persones grans, Salvador, a veure, de quines edats, per fer-nos una idea, estem parlant? Perquè per persones grans, a partir de 65 o no, ho hem de tirar ja una miqueta més a baix?
Quan parlem de persones sense llar, que són persones, és l'expressió màxima de la vulnerabilitat humana, quan et veus abocat a viure al carrer, o que no hi vius al carrer gràcies al suport d'alguna entitat social o alguna entitat pública, normalment s'acostuma a dir que una persona es considera gran a partir dels 50 anys, perquè la seva trajectòria de vida és tan complicada, que en termes comparatius, en termes biològics, té 50 anys, però en termes vitals és una persona que probablement té 15 o 20 anys més de vida. Uh-huh. Per això també se sap que les persones sense llar tenen una esperança de vida menor al conjunt de la població. I ens agrada parlar a partir dels 50-55 anys, en el que la teva perspectiva vital ja no passa pel mercat laboral, si en algun moment ja ha passat, i ja afrontes la teva vida com l'afronta una persona que té 65 anys. Per això, normalment, tot això s'avança uns quants anys. I per això la xifra que donaves al començament, del 33%,
sí,
té a veure amb aquest tall vital a partir dels 50 anys.
Mm-hmm. I això té molt a veure amb el projecte i aquesta col·laboració que heu engegat i de la qual de seguida en parlem, però també m'agradaria fer un aclariment. A veure, quan parlem de sensellarisme o en situació de sensellarisme, vol dir que ja són persones, en aquest cas persones grans sense llar, o que hi ha un risc evident de que, doncs, que acabin dormint al carrer o en algun espai públic o privat?
Poden ser en dues situacions. Poden ser situacions de persones que, malauradament, el sistema no ha arribat a temps i la persona està visquent al carrer i, per tant, acabes intervenint a posteriori i has de redreçar una situació, una anomalia, que és viure al carrer, i has de redreçar-la. I en algunes ocasions, afortunadament, ens podem anticipar, podem fer una acció preventiva i evitar que aquella persona caigui al carrer. Caigui o recaigui al carrer.
Clar.
També les recaigudes també és una realitat que sovint es dona. I en el cas de les persones grans, normalment són persones que han tingut trajectòries de vida complexes. És una situació que ens hem de remuntar anys enrere, normalment, anys enrere, i són persones que no sempre, però han tingut problemes de salut mental, han tingut problemes d'addiccions, normalment hi han hagut trencaments familiars, pèrdues de feina, fi tot un cúmul de situacions, de patiments, de sofriments, que fa que aquella persona arribi a l'edat de 50, 55, 60 anys molt castigada.
Que ja el problema i la gravetat de la situació del sensellarisme per molts és inimaginable, i per tot que és una realitat, però quan parles de recaiguda, en clar, que això encara ha de ser més difícil per la persona, no? O sigui, ja en la situació en si de viure sense, de no tenir un sostre, però clar, una persona que no ha tingut un sostre, que sembla que ha pogut remuntar i que faci una recaiguda en aquest sentit, sí, això s'ha de ser terrible.
Sí, i a més, normalment les recaigudes tenen a veure amb factors estructurals que generen exclusió. I m'explico una miqueta més, una miqueta millor. L'emancipació o l'autonomia d'una persona normalment passa, d'una persona sense llar, passa per obtenir ingressos econòmics, per raó de la feina o per una prestació pública, i per tenir un habitatge o accés a una habitació. Això cada cop és més complicat. Les condicions al mercat laboral són precàries, això és una obvietat, i hi ha hagut mesures que intenten redreçar-ho, però de moment hi ha una àmplia capa de la població que només pot accedir a llocs de treball precaris, i l'accés al mercat de l'habitatge és molt complicat. I això és una equació que no suma. Amb la qual, tot i que les persones, moltes persones, fan esforços ingents per tirar endavant la seva vida, sovint les oportunitats que el sistema ofereix no són suficients perquè la persona pugui redreçar la seva vida i pugui tirar endavant els seus projectes vitals.
Com dèiem al començament, la Fundació Bosch i Amèric i vosaltres, a Sant Joan de Serveis Socials, vau iniciar aquesta col·laboració ja fa mesos, és abans de l'estiu. En què consisteix? Així, a grans trets, què ens pots explicar d'aquesta col·laboració?
Jo diria que és una feliç trobada entre la Fundació Bosch i Amèric i Sant Joan de Déu. La Fundació Bosch i Amèric és una fundació que dona suport a diferents iniciatives socials, d'emprenedoria, en fi, de diferents... té una trajectòria amplíssima, i un dels seus objectes fundacionals és donar suport a la gent gran. Nosaltres ens volem apropar al fenomen del sensellarisme de les persones grans donant-li la volta al problema, perquè ens sembla que és la manera adequada de fer-la. I sempre que veig una persona sense llar, gran, sempre penso que és una persona gran que no té una llar. Per tant, crec que primer li hem de donar la categoria de persona gran i atorgar-li els drets i les oportunitats que es mereix com a persona gran i la dignitat que mereix com a persona gran, i després abordar o afrontar la seva situació de sense llar. No fer-ho al revés em sembla que és estigmatitzar-la i privar en aquella persona dels drets i de les oportunitats que totes les persones grans mereixen o haurien de mereixer.
I com es fa això?
I llavors,
com ho feu? Vaja.
Com ho fem? Bueno, és un tema de pedagogia, un tema de sensibilització. Avui ho estic fent a micro obert i ho estic explicant, i em sembla que és una manera bonica d'apropar-nos a la bellesa. I la Bosch i Amèric ens ajuda en el sosteniment de l'habitatge de les persones grans que tenen una economia molt precària, i nosaltres atorguem ajuts directes a aquesta persona gran perquè pugui fer front a les despeses derivades del manteniment de l'habitatge, el lloguer i els costos d'energia i alimentació bàsica. Aquesta persona gran, amb la prestació pública que ja té, més l'ajuda de la Bosch i Amèric, més el suport social que rep de Sant Joan de Déu, ens permet estabilitzar, consolidar processos d'accés a l'habitatge d'aquestes persones. Evitem recaigudes i oferim esperança en aquesta persona gran amb un futur una mica més prometedor del que tenia abans de l'inici del programa.
Per tant, passa quan parlem d'entitats com la vostra, de serveis, de col·laboracions, de la tasca que feu, sovint surt el terme acompanyar. Això entenc que també és molt important en aquests casos.
Sí, sí, a mi sempre m'agrada dir que nosaltres ens dediquem a acompanyar i ens dediquem a oferir una curació social. Quina és la curació social? Oferir oportunitats perquè totes les persones puguin tenir una vida digna. Les persones grans, si aconseguim que puguin mantenir-se en aquell habitatge en el qual viuen, normalment acompanyats d'altres adults, per tant, és un pis compartit, i puguin estabilitzar la seva situació a nivell emocional, a nivell familiar, ens sembla que estem fent un pas endavant importantíssim.
Sense dubte. Com dèiem fa mesos, fa uns 4-5 mesos que vau iniciar aquesta col·laboració, saps que Ens agrada conèixer... Sempre anem als periodistes, sempre anem... I les dades?
Sí.
No sé si ara encara és massa aviat, després de 4 o 5 mesos. Són molts mesos, però a vegades, en segons quins projectes, són pocs mesos. Però ja ja podem començar a fer balanç? Ens pots donar alguns resultats de com ha anat la cosa?
Quan ens vam posar d'acord amb la Fundació Bosca i Marí, que ens vam marcar com a objectiu intentar oferir unes 150 ajudes al llarg de l'any 22. I pel ritme d'execució del projecte probablement acabarem amb aquestes xifres i potser inclús una mica superiors. I també ens hem compromès a poder obrir 3 pisos, 3 llars noves adreçades justament a persones grans. Per tant, la Fundació ens ajuda en el pagament d'aquestes ajudes al lloguer o al sosteniment de l'habitatge a les persones grans i, a més, ens ajuda en la posada a punt de 3 llars noves que podrem obrir al llarg d'aquest any.
Són 3 llars, perdona, compartides.
Compartides.
Que tenen habitació, entenc.
Sí, sí.
Que, per tant, cadascú té la seva habitació, poden conviure, tenen espais col·lectius.
Correcte, són habitatges a 3-4 persones, depèn de l'habitatge, en el que intentem combinar la privacitat d'una habitació individual. En alguns casos, fins i tot, amb habitatges que tenen més d'un lavabo, amb el qual permet una major intimitat, i també hi ha espais comunitaris de vida en comú. La vida en comú, contràriament al que es pugui pensar doncs, que una persona gran viure amb altres els hi pot menys tenir, pot ser diguem, una qüestió pejorativa per elles, sovint, com que hem de fer front a la soledat no desitjada d'aquestes persones, la vida comunitària amb altres persones també forma part de la solució o forma part de la resposta social que podem oferir.
Ens ho deies fa una estona. Clar, aquest col·lectiu, el col·lectiu de les persones grans en situació de sense llar, és molt vulnerable. Segurament el més vulnerable en aquest àmbit, un dels més vulnerables. Potser també, i aquí n'hem parlat també l'Àngels, al costat del col·lectiu de la dona que ha de viure en aquesta situació, dins de la vulnerabilitat, que ningú malinterpreti, que suposa tot el fet de no tenir una llar. Però en el cas de les persones grans és com un peix que es mossega la cua en el sentit de que, clar, hi ha molts elements que greugen, entenc, la seva situació, no? Tu parlaves d'una bellesa, un envelliment prematur, per exemple, el fet d'una exclusió social, de quan encara estan en edat de treballar no poder treballar, tot plegat, sembla que és un encadenat que els porta a aquesta situació que encara sigui més greu.
Sí, sí. Juntament amb les persones grans, a més de les dones sense llar, hi ha un altre col·lectiu que ens amoïna molt, que són els joves sense llar. Jo diria que s'està polaritzant molt i els dos extrems de la cadena vital estan patint molt en aquests moments, més que altres trams o franges d'edat. En el cas de les persones grans, la gran dificultat és que les seves possibilitats de millora econòmica no existeixen, no poden millorar econòmicament, a diferència d'una persona jove que, en principi, tot i la cruesa de la realitat de viure al carrer, un noi o una noia de 19, 20 anys, 21, que és duríssim, en principi les possibilitats de millora fruit de la seva edat són molt més elevades. En el cas d'una persona gran, ha de fer front a la seva vida, el que li resta de vida, amb la prestació pública que a dures penes ha aconseguit.
Clar.
Aquesta és la gran dificultat, que les possibilitats de millora social es redueixen. Però hi ha esperança, ho estem aconseguint. El marge en el qual podem transitar és molt estret, però ho estem fent i amb resultats bons i positius. Mm-hmm. I hi ha persones que tenen una vida millor ara que no abans de l'inici del programa.
Sempre hi ha esperança i la devem, i aquestes persones sobretot la devem a entitats com la vostra, no? I aquesta tasca diària que feu i que no defalliu, sobretot que és important. I a vegades ha de costar, entenc, que ha de costar... O sigui, vosaltres, si defalléssiu vosaltres, ja malament. Però aquesta desesperança que entenc que hi ha en la societat en general, però en aquestes persones que ho estan passant malament. Suposo que no sé si us haureu trobat vosaltres doncs, que amb l'evolució del temps va en augment o no.
Mira, jo diria que les institucions que ens dediquem a aquest tipus de coses, no? a oferir ajuda a les persones que tenen un projecte de vida molt, molt complex, ens agrada confiar en el sistema, però haig de reconèixer que sovint fa falta, a més, posar-hi fe en el sistema. I amb això estem, entre la confiança i la fe en el sistema. m'agrada més posar-hi confiança, perquè quan poses confiança són coses que les toques. Però bé, amb això estem, no perdre l'esperança, marcar camins concrets de millora social, de progrés social. Les coses es poden fer i les entitats socials ho estem fent, i amb l'exemple, de manera molt discreta, anem fent camí i ensenyant a altres que hi ha alternatives a la realitat actual, hi ha alternatives a les polítiques actuals.
I que també s'aconsegueix amb aquesta col·laboració entre entitats, entre fundacions, entre...
Per suposat.
Que si no fos així, segurament seria encara més difícil del que és.
Sí. Aquest programa, aquesta col·laboració és una cosa molt, molt concreta. Probablement en termes quantitatius hi ha programes molt més quantiosos, però és un programa molt concret, amb un impacte social molt clar, molt directe, molt tangible, que a més està fent bé a moltes persones.
Ara ens ho deies, Salva, fa un moment, però clar, hem de dir que la pandèmia, la crisi econòmica, la crisi social ha agreujat la situació. Ara ens trobem de ple en una altra crisi. Fa mesos ja que ens alerten d'una tardor que serà una tardor complicada, que la tenim aquí a tocar. Quines perspectives teniu des d'una entitat com la vostra, que treballa doncs, amb persones que tenen aquest risc d'exclusió social o de pobresa?
No massa bones. Les perspectives no són bones. L'increment del cost de la vida, en la tipologia de despeses de les famílies i persones que tenem, està molt centrada en el pagament de lloguers, en el pagament d'energia per sostenir l'habitatge i en la cistella de la compra d'aliments bàsics. I tot això ha pujat més del 10% de l'IPC. Això és més del 10%. No tenen altres despeses.
Per tant, les poden tenir, a més.
Que no les poden tenir. Exacte. Amb la qual les seves perspectives econòmiques no són bones i preveiem un enduriment de les condicions. O sigui, en aquests moments ja ens passava en pandèmia i ara encara més. Nosaltres solem recordar que esdevenir una persona en situació de pobresa i exclusió ara en aquests moments és més fàcil i deixar de ser-ho ara és més complicat. I aquesta màxima, que fa temps que ens l'anem repetint, malauradament, els aconteixements refermen la validesa d'aquesta afirmació. Tant de bo ens equivoquéssim, però ens sembla que les coses van per aquí.
Sí, jo crec que no us equivoqueu i encara referma més aquesta tasca diària que feu doncs des de Sant Joan de Déu Serveis Socials, com també des de la Fundació ara Jaume Aymerich. Ho he dit bé, no? Jaume Aymerich, no.
Bosch Aymerich.
Bosch Aymerich, ho he dit. Sí, mentre ho estava dient, se't dic, estàs equivocant.
Un empresari gironí exemplar.
Bosch Aymerich. Sí. Doncs, Salvador Domènech, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer Àngels de la nova temporada i gràcies també per la gran tasca que esteu fent.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.